L'Escola de Negocis de Sade ha complert el seu primer any a Sant Cugat. Parlem de 50.000 metres quadrats si comptem el Parc d'Innovació Empresarial Creàpolis, tot un projecte d'envergadura que avui analitzarem a fons en aquest primer any de feina. Recentment, Financial Times acaba de situar de nou l'Escola de Negocis com una de les millors escoles de negocis del món i, per tant, no té més remei aquest centre de tenir l'objectiu de buscar l'excel·lència més que mai empresarial entre el seu alumnat. Les facultats de SADE, a més, treballen colze a colze amb Creàpolis dins aquesta xarxa de parcs científics i tecnològics de Catalunya, de la qual en forma part el parc empresarial. Carlo Galucci és director executiu de la unitat de programes universitaris de SADE i de nou ens acompanya a Cugat.cat. Senyor Galucci, Bon dia.
Bon dia, gràcies per tornar-me a convidar.
Felicitats, suposo, per aquest primer aniversari, perquè la primera qüestió serà aquesta. Sí. Prova superada?
Bueno, quan es fa un trasllat sempre hi ha coses que queden pendents, no? Però això passa quan un canvia de casa. Però a unida general jo diria que sí. La prova s'ha superat, i s'ha superat ràpid, molt ràpidament. Moure tantes persones, moure tants despatxos, tant material, etcètera, etcètera, la veritat és que sembla fa una mica de respecte. Però no, la cosa es va preparar molt i vam estar treballant més d'un any aquest trasllat. I per tant, quan la gent va haver d'agafar les maletes, diríem així, estava tot planificat. I en realitat, en poques setmanes, el funcionament del campus era pràcticament al 100%.
Estan funcionant a ple rendiment, 1.500 alumnes, sí. 40 nacionalitats aproximadament sí. d'arreu del món. Han viscut aquest any també la inauguració amb els prínceps d'Astúries de Sade Creàpolis. Han completat el que és aquest primer any de projecte educatiu. Com a mínim, s'han marcat i assolit les fites que tenien?
Sí, en realitat nosaltres al campus el vam fer per tenir unes instal·lacions més adequades per la nostra metodologia, perquè els nostres alumnes i els nostres professors i el nostre personal pogués treballar millor. La nostra obligació o la nostra ambició sempre és reclutar talent, sigui on sigui. Per això hi ha 40 nacionalitats representades per part dels estudiants, però si agafem els professors, comença per mi mateix, molts som estrangers, i el personal de servei també. Per exemple, el servei de carreres professionals de la meva unitat són 9 persones, de la qual una és de Sant Cugat, però la resta són estrangers. És a dir, nosaltres busquem talent, sigui on sigui. I per tant, les instal·lacions ens permeten poder, diríem així, treure més partit, en el sentit positiu i bo de la paraula, d'aquest talent. No busquem grans números, no volem créixer en quant a nombre d'estudiants, però que els que siguin realment bo. Nosaltres volem créixer en qualitat.
Teclejant la seva pàgina web, www.sade.edu, hem vist que darrerament, notícia de nou, per part de Financial Times, que els torna a situar com una de les millors escoles de negocis del món, recentment, aquest estudi.
Sí, això va ser fa la setmana passada, sí. Bueno, a veure, nosaltres sí que ens agrada, no?, sortir bé en els rànquings i la veritat és que estem sortint bé des de fa molts anys. Totes les activitats que es poden posar en un rànquing de SADE en realitat estan sortint sempre en les primeres 20 del món, la qual és gratificant, posem-ho així. Ara bé, nosaltres no és que prenem les decisions en funció de sortir bé als rànquings, no? Nosaltres tenim uns objectius de qualitat i treballem perquè es puguin assolir. El que passa és que quan es treballa en qualitat, i aquesta qualitat a més té un nivell, diríem així, que assoleix els estàndards internacionals, sempre acabes tenint un premi, que el premi ha sortit bé en aquestes classificacions mundials que es fan.
Tal com estan les coses, 40 empreses associades a Sade Creàpolis, exactament quines són les sinergies que estableixen vostès amb l'Escola de Negocis i aquest centre de Sade Creàpolis?
Sí, a veure, nosaltres vam ser fundats pel món empresarial. I de fet encara continua vigent aquest matrimoni, diríem així, que es va fer fa 50 anys, més de 50 anys, entre la societat civil, així com es defineix avui en dia, i la Companyia de Jesús. I per tant, el món de l'empresa, el món de les organitzacions, perquè nosaltres parlem d'empresa però no ens hem d'oblidar que treballem molt també per l'administració pública, per les ONGs, per exemple, etc. Però per anar més ràpid diem empresa. Llavors, el món de les empreses sempre ha estat i continua estant present a la nostra vida acadèmica de dia a dia. El que passa que mai havíem tingut tantes empreses tan a prop físicament, diríem així, no? I la veritat és que està funcionant molt millor del que pensava. És a dir, crear aquest espai comú dividit per pocs metres, en el fons, de departaments de creativitat i innovació d'empreses de qualsevol mena. Amb la comunitat acadèmica, de fet, està generant una sèrie de sinergies immediates. I hi ha molts alumnes que ja estan treballant per a aquestes empreses o en règim de pràctiques, per exemple, en el nostre cas les pràctiques són obligatòries, o també com a, finalment, treball definitiu per la seva, diguem així, carrera professional. Però, a més, per lo que jo sé, també s'estan generant sinergies entre les mateixes empreses. Empreses de naturalesa diferent, de sectors diferents, pel fet de compartir un espai, que a més va dissenyar així, per això aquest espai afavoreix aquestes trobades, diguem així, s'estan beneficiant mútuament d'un know-how i d'unes idees que finalment repercuteixen positivament en el propi negoci. Per tant, ja és com un centre de sinergies o de trobades que estan beneficiant una mica tothom.
Doncs a sobre estan dinamitzant vostès el teixit empresarial de la ciutat. Una nota positiva per aquesta prova superada. Senyor Galucci, volia també preguntar-li en referència al paper que tindrà l'Escola de Negocis en aquesta comunitat del coneixement en la que participa SD Creapolis dins l'Institut Europeu de Tecnologia. Exactament, vostès, això també els ha arribat com una cirereta.
Sí, a veure, nosaltres el que sabem fer és gestionar organitzacions. O som, jo crec, bastant bons també en el món del dret. Nosaltres parlem molt de l'Escola de Negocis, però l'Escola de Dret, la Facultat de Dret, és de les millors que hi ha a Europa en aquest moment. Per tant, és el que nosaltres coneixem, el nostre àmbit de coneixement. El que passa que per qualsevol activitat humana, la gestió és important, perquè les activitats humanes al final s'han de poder gestionar bé, perquè s'han d'assolir un determinat objectiu, siguin els que siguin. I nosaltres sembla ser que som una institució que d'això en sap, però sobretot que té la suficient flexibilitat per saber-la adaptar a les diferents situacions en la qual l'organització és necessària. I aquesta és la raó per la qual estem presents en aquest moment en moltes activitats noves que s'estan generant dintre i fora de Catalunya, i la que acaba de citar és una d'elles. Per tant, la nostra funció és poder aconsellar, poder ajudar en la definició de l'estratègia i de la després posada en marxa de qualsevol tipus d'activitat, en aquest cas, pues, activitat molt, diria, tecnològica d'alguna manera. No?
Recentment ens hem fet ressò des de Cugat.cat d'aquesta associació entre Sant Cugat i Cerdanyola pel que és aquest anomenat clúster farmacèutic. Això va molt en la línia d'uns altres projectes que tenen vostès en el que és la recerca i la formació, sí, de gestors i directius en empreses biomèdiques, sí, i de biotecnologia. Havien signat un conveni amb BioCat fa relativament, sí, poc. Suposo que això, aquest clúster, ha estat un revulsiu per vostès en el projecte.
Sí, a veure, jo crec, però en realitat el que més importa és que s'ha de creu, que aquest país s'analitzi per on s'analitzi, si vol sortir de la crisi i sobretot guanyar-se un lloc significatiu en el panorama internacional, ha d'invertir molt en innovació, en recerca, en educació, en definitiva. No? I per tant, nosaltres som dels que certament creiem que és bo crear clústers d'aquesta manera i que el valor que es creï, que es generi el coneixement, després realment ens permeti ser més competitius. Si som més competitius com a país, també la gent del país en principi hauria de viure millor i tenir una vida més satisfactòria en tots els sentits, tant del punt de vista intel·lectual, cultural, com del punt de vista més primari, no?, de les primeres necessitats, tenir-les garantitzades. Per tant, qualsevol projecte d'aquesta mena en la qual la innovació, el coneixement es posa en joc, nosaltres sempre estarem preparats per col·laborar i participar, i des de la modestia del que sabem fer. El que no sabem fer, clar, no ho podem aportar.
Javier Solana, fitxatge de SADE.
Sí, és un fitxatge més dels que estem fent, rellevant, indudablement, però que lliga molt amb la nostra estratègia d'internacionalització. Nosaltres vam néixer com una institució local i la veritat és que estem molt orgullosos de les nostres raïls. Qualsevol de nosaltres que ve, sigui del lloc que sigui, el passaport que tingui, al final s'acaba impregnant dels que són els valors i els orígens de SADE. Però realment avui en dia estem en un món global i la institució s'ha transformat en un actor global. I Javier Solana, com l'equip que realment està treballant tots els temes de geopolítica, d'economia, de globalització, al final són gent que crec que una vegada més, des de l'experiència, des de l'estudi, des de la investigació, crec que poden aportar coses que nosaltres sempre esperem que al final acabin beneficiant el que és més important, que és el ser humà.
A més, Solana és, apuntem-ho, president de l'SD Center for Global Economy and Geopolitics, i vam partir classes la setmana passada aquí, no?
Sí, no, i té classe, vamos, tant a Madrid, on tenim un altre campus, com el campus de Pedralbes, com el campus d'aquí. Ell treballa amb un equip, la veritat se'l veu molt il·lusionat. Una de les raons per la qual a ell li va agradar molt aquesta experiència, diguem així, no, que tindrà amb nosaltres, amb SAD, per tota manera ell és un catedràtic, ell abans de la política es dedicava a la universitat, és perquè ell s'hi troba molt a gust amb la filosofia, amb els valors que nosaltres en realitat compartim i que són molt propers als valors de la companyia de Jesús, no, al final, no, que el ser humà és el que compta. No?
A més, jo llenço la pedra a veure si són alguna cosa al riu. Té un perfil per ser un ponent del Sant Cugat Tribuna. Jo suposo que l'Ajuntament haurà picat a la porta ja a MSD per parlar-ne del tema.
Però imagino que sí.
Imagino que sí. Doncs queda dit. Volia parlar de temes de mobilitat, sí. Senyor Galucci, perquè l'aterratge ESADE doncs va provocar moltes reaccions, queixes, sí, dels veïns, i el cert és que s'ha reduït notablement a la zona l'aparcament, sí, pel que clar són els ciutadans. Aquest transport públic de la línia 8 no acaba d'arrencar. Des de l'Ajuntament s'han pronunciat també els polítics. Des de ESADE, què en diem?
Bueno, nosaltres des del primer moment, i jo ho vaig dir en aquesta mateixa ràdio, volíem i seguim volent ser bons veïns. Si hem vingut aquí és perquè volem ser un més de la societat local i aportar tot el bé que podem. Evidentment, quan aquí s'ha estrellat una organització de prestigi internacional com la nostra, amb molta gent, perquè, clar, són 1.500 alumnes, i després hi afegim personal, professorat i la gent de Creàpolis, comencem a ser una bona colla, diríem així, no? És lògic esperar alguna, diríem així, mínima alteració de l'estatus quo. Conscient de tot això, hem treballat molt propers a l'Ajuntament, hem tingut uns interlocutors molt oberts i molt constructius, buscant fórmules que poguessin... Eliminar és difícil, però pal·liar sí.
Però convèncer els estudiants que agafin el bus,
sí,
és tan difícil?
Sí, nosaltres estem fent tot... Bueno, a veure, els estudiants agafen el bus al matí quan venen i van a ESADE. Després, a la tornada, van a peu, perquè en realitat les distàncies d'aquí no són massa importants, i Sant Cugat és un lloc molt agradable per passejar, el clima acostuma a ser bo i a més és planer, vull dir, no, tampoc s'han
de fer muntanyes. Però creu justificades les queixes, senyor Galucci, en temes de mobilitat a la zona?
A veure, jo després de mesos d'estar aquí he anat preguntant a la gent de Sant Cugat què tal, com anem, i la resposta era quan és que pujareu a Sant Cugat? Em preguntaven a mi, quan és que pujaria a Sant Cugat? I jo deia, home, però si estem aquí des de fa mesos ja. És que si un no em continua preguntant quan és que s'ha d'anar a Sant Cugat, vol dir que no s'ha donat compte que ja hi som, i per tant tampoc s'ha donat compte de les suposades molèsties que procurem o que hauríem de procurar. No, a veure, a mi no em consta, a per almenys jo no he rebut personalment, i la institució no ha rebut cap queixa formal per part dels veïns. Nosaltres ens hem apropat a totes les representacions possibles dels empresaris, del comerç, dels veïns de Sant Cugat, via ajuntament, sempre, m'ho fem sempre a la limó amb l'ajuntament, i no hem tingut una sensació de queixes significatives. Hem fet un esforç molt important per mentalitzar els nostres alumnes a que escollissin mitjans de transport públics o al límit compartissin vehicles privats. Hi ha una majoria significativa d'alumnes nostres que venen de fora d'Espanya. No de Catalunya, d'Espanya. El màster Bologna, per exemple, el 93% són estrangers. I del 6% restant d'espanyols, la meitat venen de fora d'Espanya, han estudiat en universitats estrangeres. I de Catalunya són 4 gats. Per tant, aquesta gent que ve aquí no ve en cotxe. És gent que acostuma a utilitzar servei de transport públic. La mitjana de mobilitat a Espanya és del 7-8%. A la carrera nostra, que és la més local possible, el 25% ve de fora de Catalunya. Per tant, aquesta gent, en la gran majoria, tampoc té mitjà de transport propi. Per tant, tota aquesta gent fa servir mitjà de transport públic o va a peu, que també és saludable anar a peu, no? I ecològicament està bé anar a peu. Ara, per què es fa poc ús de l'autobús? Insisteixo, de cap a l'estació ESADE se'n fa un ús, jo diria, significatiu a les hores puntes. A la tornada la gent prefereix anar a peu, a pesar de que té el bitllet pagat, eh? Però va a peu, i per tant jo no tinc res a dir, si van a peu tampoc molesten, en realitat. El problema, probablement a la tornada, al marge de que és agradable anar a peu, és que l'autobús fa un trajecte massa llarg. Però això ja no és qüestió nostra, és qüestió de l'Ajuntament, i no tenim cap recriminació a fer a l'Ajuntament, ha fet tot el possible per facilitar les coses. l'aparcament que tenim al campus, que no és nostre, és una societat privada, per la gent de SADE ha fet unes tarifes molt especials, inclòs als alumnes, i per tant també s'ha donat incentius perquè la gent pugui utilitzar l'aparcament. Clar, si hi ha un lloc per aparcar fora, la gent acabarà aparcant. Però insisteixo, s'ha fet un treball molt fort, i es continua fent, per cert, perquè tenim molt costum d'anar fent sempre aquest plantejament de responsabilitat social, però, vamos, jo crec que sincerament, que potser també una mica d'exageració, no? I insisteixo, quan a mi la gent encara m'ha anat preguntant mesos i mesos quan pujàvem a Sant Cugat, vol dir que no se n'havien donat compte que estàvem aquí. Ara, també he de lamentar un fet. Nosaltres hem sigut molt bons veïns, però almenys en la nostra aspiració, i volem ser-ho. Però hi ha algun dels veïns que no s'està portant molt bé, crec jo, i això ho saben ja les autoritats locals, l'Ajuntament, la policia local i els Mossos d'Esquadra. Fa mesos que en les zones, diríem així, properes al nostre campus, els cotxes que estacionen acaben amb ratllades i punxades. O sigui, els punxen les rodes de tal manera que no poden ni canviar la roda perquè és més d'una roda la que queda punxada. Fa mesos d'això. Les autoritats ja ho saben i estan treballant. I, de fet, abans de venir aquí havien vingut els Mossos d'Esquadra una altra vegada per donar un informar de com estaven les coses. Em sembla que tenen ja identificades les persones, però no estic, això no estic autoritzat a dir-ho, i per tant no puc assegurar-ho. Però en realitat aquests són fets una mica lamentables, infantils però criminals al mateix temps, i que no serveixen per resoldre les situacions. Les situacions s'han de mirar sempre de manera constructiva. Quin pot ser el resultat d'aquí? D'això, d'aquestes accions, de la qual pateixen sobretot els alumnes, però també els visitants, els professors, etc. Que, clar, tota aquesta gent que ve a Sant Cugat i que ara coneix Sant Cugat, i per tant ja no és solament Barcelona, sinó és Sant Cugat que es coneix arreu del món, quin és el feedback que donaran a la seva gent? Bueno, és un lloc on es punxen les rodes, i un lloc on ratllen els cotxes. I és aquesta la realitat de Sant Cugat? És aquesta la percepció que la gent ha de tenir de Sant Cugat? Jo crec que no, perquè Sant Cugat no és això. Aquesta és una minoria segurament tan petita que, però són les que al final deixen una senyal negativa. Per tant, jo, des d'aquest micròfon, primer, diguem així, diríem a aquestes persones que fan aquestes coses que ho deixin de fer, és de nens, diríem així, no? I solament porta una mala imatge a la ciutat. I al mateix temps demano a la ciutadania que no consenteixi fets d'aquesta mena perquè no realment perjudiquen a la ciutat.
Doncs, senyor Galucci, hem començat molt bé l'entrevista. Aquests incidents posen el punt i final. Esperem que es puguin resoldre i que en qualsevol cas continuï aquest bon viatge de SADE a la nostra ciutat. Fins una altra i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.